El ball de xifres en referència a la incidència de la Covid-19 ens acompanya des de fa un any i mig. Després de cinc onades, quina és la tardor que ens espera? I això li preguntem directament al membre del Biocoms, Daniel López. Benvingut a Cugat Mèdia.
Bon dia.
Bon dia. Què és el que hem d'esperar per aquesta tardor? Hem d'esperar una sisena onada?
De fet, encara no ens podem atrevir a afirmar què tindrem a la tardor. El que sí podem afirmar és el que estem vivint en aquests moments i el que ens espera les properes setmanes, això sí. En aquests moments estem sortint progressivament, estem millorant progressivament de la situació tan complexa que ens ha portat la cinquena ona, i això vol dir doncs, que el nombre de llits d'hospital ocupats, el nombre de persones a les UCIs i el nombre de casos diagnosticats diàriament estan disminuint i estan disminuint, diguem-ne, el ritme que els models matemàtics ens preveuen, però encara ens queda temps per arribar a una situació que realment sigui bona. En aquests moments ens atreviríem a dir que fins a mitjans de setembre hem de seguir tenint millora, però també és veritat que ara la gent torna als seus llocs de treball, els seus llocs d'estudi ocuparan espais més tancats, el fred farà que les ventilacions siguin menors, i tenim dues novetats clares que no ens permeten saber què ens passarà. D'una banda, tenim la variant Delta, que ara és absolutament majoritària. Per juny encara, diguem-ne, estava progressant. I d'altra banda, tenim el nivell de vacunació, que és molt alt. I, per tant, tenim dues forces que estan estirant en direccions contràries i encara no ens atrevim a afirmar quin serà el comportament durant la tardor. El que és imprescindible és que ens seguim vacunant, que seguim augmentant el percentatge de gent vacunada, i si així ho fem, podrem tenir una tardor i un hivern tranquils.
Amb aquesta situació i la previsió per a les properes setmanes que es veu, ara seria un moment més d'aixecament de restriccions o de mantenir-les?
És un moment de ser prudents, perquè, com deia, no sabem exactament quina de les dues, dels dos efectes, la variant Delta o la vacunació, tindrà més capacitat d'estirar. Per tant, com que tenim incertesa, el principi de prudència el que ens indica és que cal mantenir les restriccions com a mínim. I seria un error greu que disminuïssim les restriccions i això ens ajudés a tenir una sisena onada que tindria uns costos econòmics i socials molt grans. Per tant, val la pena ser pacients unes setmanes més i mantenir les restriccions.
En el cas de Sant Cugat, que al llarg d'aquesta pandèmia ha passat per diferents fases, fins i tot fins al punt de convertir-se a principis de l'estiu en la ciutat amb més incidència per Covid-19, quina previsió podríem fer tenint en compte la tipologia de població, la situació, la variant que ara és predominant?
Podem dir que tot el que és l'àrea metropolitana anem de la mà, per dir-ho així. No, el que passa a un lloc no és independent del que passa als altres llocs, les interaccions són enormes i, per tant, si el conjunt de l'àrea metropolitana seguim millorant, que és el que estarem fent fins al mitjans de setembre com a mínim, a Sant Cugat també se seguirà millorant. Sant Cugat no és clarament, des del punt de vista d'urbanisme o de la densitat, els llocs, ni molt menys dels llocs més complexos de l'àrea metropolitana.
El factor que tingui un volum de població jove, que és la menys vacunada ara mateix, en combinació amb aquesta variant Delta, fa que el risc o la previsió sigui menys favorable o positiva?
El que cal és que aconseguim que la població jove es vagi vacunant. Això és el que és important i és un repte per tots. No, efectivament, no només per protecció personal d'ells, perquè la variant Delta és molt contagiosa i, per tant, els que no estan vacunats estan en perill, sinó realment per una solidaritat global o comunitària. Això és molt important. Efectivament, tenir una part de població jove és un risc, evidentment.
Quins són ara mateix els perfils de risc pel que es veu com funciona aquesta variant Delta?
Una cosa són els perfils de risc per infecció, que evidentment aquí està, que és són les persones que tenen més interacció social i també interaccions sense la de protecció adequada. Aquests, evidentment, són els que tenen més risc d'infecció. Els que tenen més risc de tenir problemes greus segueixen sent les persones grans, perquè la vacuna els protegeix normalment de tenir problemes greus, però si s'infecten, alguns d'ells encara poden tenir problemes perquè la vacuna no els ha fet l'efecte adequat, perquè tenen altres problemes col·laterals i un encostipat, per dir-ho així, ja els provocaria problemes greus. Per tant, les persones de risc més gran de tenir problemes segueixen sent les persones més grans.
Vosaltres, que hi treballeu dia a dia amb les xifres i feu aquestes previsions matemàtiques, quines diferències trobeu entre les diferents variants que hi han passat? És significatiu el cas de la variant Delta, per exemple, que d'una setmana per una altra et pugui desmuntar, diguem, tota la previsió o puguin haver-hi canvis significatius?
Des del punt de vista epidemiològic, les diferències entre unes variants i les altres, la diferència més important és la capacitat de contagi. És a dir, abans una variant, com podria ser la variant alfa o la variant anterior a l'alfa, si una persona infectada arribava en un entorn tancat, doncs podia infectar algunes persones. En aquests moments, amb la variant delta, pot infectar la majoria de persones. Aquesta és la diferència més important, és molt contagiosa. Per això, de fet, ha acabat sent la variant predominant a nivell mundial i, malgrat que han anat sortint altres mutacions, cap de moment ha pogut, diguem-ne, desplaçar-la. De fet, si alguna variant desplaça la variant delta, llavors sí que serà preocupant perquè vol dir que serà molt més ràpida i contagiosa que aquesta, que això que ja ho és moltíssim. Si haguéssim tingut la variant delta de bon començament, si a l'inici va ser una catàstrofe, hauria sigut molt pitjor, hauria sigut realment una hecatombe. És molt contagiosa la variant delta, realment.
Després de tots aquests mesos, les xifres ens deixen algun aprenentatge?
Hauríem de treure'n molts aprenentatges, perquè, de fet, no teníem cap experiència en gestió de pandèmies a nivell europeu o a nivell d'Estats Units, Canadà, per exemple, i no ho hem fet prou bé, això està clar. Si comparem amb com ho ha fet Xina, Taiwan, Corea del Sud, veiem que hem d'aprendre a gestionar les pandèmies amb molta més rigorositat de com ho hem fet. Aquí sempre hem intentat, diguem-ne, salvar l'economia i el resultat d'intentar salvar l'economia ha estat pitjor per l'economia i pitjor per la salut, evidentment. Hem de treure aprenentatges en que cal posar els valors comunitaris per davant dels valors individuals. Hem de treure aprenentatges que ens cal una sanitat amb recursos, especialment assistència primària i a salut pública. Hem d'aprendre que la ciència té molt valor i, per tant, cal donar recursos a la ciència per poder treballar amb facilitat i que cal desenvolupar coses pròpies del segle XXI, com és el poder gestionar dades amb facilitat i obtenir dades amb rapidesa. Molts aprenentatges en podem treure, caldrà veure quins serem capaços de realment consolidar.
En tot cas, amb aquest missatge, no?, cap al bé comunitari per davant d'altres interessos, ara mateix a mi ja per acabar m'agradaria que ens trobem en una situació que la gent torna de les vacances, que potser ha estat una mica més relaxat en el tema de les mesures, la interacció, la mobilitat també. I ara, com vostè comentava, es torna a les aules, a les feines. Una mica quina hauria de ser l'actitud de la població davant la situació que tenim ara mateix?
Hem de ser conscients de que la pandèmia segueix activa. De fet, a nivell mundial tenim 640.000 casos nous diaris. A Catalunya encara estem a l'entorn de 100 morts en 7 dies. La pandèmia està amb nosaltres encara. No cal que ens neguitegem, cal que ens mantinguem serens, però cal mantenir les mesures que sabem ben bé, sabem prou bé majoritàriament com comportar-nos, cal mantenir les mesures unes quantes setmanes més, com a mínim, per poder arribar a una situació una mica més controlada. Encara no estem en una situació de control. Si els contagis comencen a augmentar, tornaríem a tenir una sisena onada. Per tant, cal evitar-ho. És possible evitar-ho, cal que la gent sigui conscient de que és una responsabilitat conjunta, no només de l'administració, sinó també especialment del conjunt de la societat. Si tenim una sisena onada, segurament serà inferior a la cinquena onada, perquè les persones vacunades cada cop són més i això redueix la intensitat de les onades epidemiològiques, però tot i així, encara tindríem una onada. Per tant, cal ser pacients, cal estar tranquils, cal aprofitar de totes les possibilitats que tenim ara, que són moltes, no són tan distants del que era la vida el 2019, i esperar les setmanes o alguns mesos per poder arribar a una situació encara més calmada.
Doncs, Daniel López, membre del Biocoms, moltíssimes gràcies per explicar-nos les dades ara mateix.